Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Quatre 36 minuts, on podria dir allò de com passa el temps, no? Afortunadament, perquè amb el pas del temps un fa un cop d'ull i veu que la vida gira, que tira endavant, que passen coses xules i que, a més, un, amb el pas del temps, pot fer una cosa magnífica, que és recordar-les i comentar-les. És exactament l'objectiu d'aquesta secció, que és una de les seccions que més ens agraden, ja els dic ara, d'aquest programa, el tal setmana com aquesta, perquè ens ajuda a barrejar coses, no? A introduir-nos dins el que és el rellotge del temps i a viatjar. Per exemple, avui fem un viatge a fa 23 anys. 23 anys de dit,
Sí, perquè ho dieu vosaltres, Perquè jo no porto
23
compte.
Anys, Estàs molt bé, no?
Portes gràcies, molt bé tu també.
Gràcies. David Selves, ni més ni menys, avui amb nosaltres, el director i productor de La Brutal, que ara parlem de La Brutal, però el que hem convidat, perquè justament protagonitzava aquella pel·li del Ventura Pons, estic convençut que vostès se'n recorden, L'amic amat, amb en Josep Maria Pou, la Rosa Maria Sardà i la Irene Montalà. Avui fa 23 anys.
Uau.
Com recordes aquella pel·li, aquella estrena?
Ostres, doncs érem molt joves, tots.
Sí.
Jo recordo que això, que fa molt temps, però és veritat que de cop i volta quan et venen imatges, no? Quan et fas gran, et van venint coses del passat i sembla que estiguin més a la vora del que eren fa un temps, no? Hi ha alguna relació a la relació emocional amb el temps que canvia, no és lineal, sinó que té certes ondulacions, no? I recordo un rodatge superplàcid i una de les coses millors, i és que vam portar l'amic amat a Nova York.
Ja veus.
I això va ser meravellós.
Home, sí. Ventura Pons era molt d'anar a Nova York, no?
No? A Nova York i
a tot arreu.
I a la meitat dels festivals
a Berlí, sí, efectivament, total. No?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do,
Sí, sí.
Han estat uns anys intensos, no? Aquests 23 anys que t'han portat a fer mil coses diferents, no, David, a tu?
Sí, soc una mica cul inquiet i hi ha coses que potser al principi, quan comences una carrera d'actor, doncs tires per allà, després potser fa 10 anys vaig començar amb més força a fer de director i fa uns anys doncs he començat amb més força a fer de productor, i llavors, com que fas una mica de tot, sembla que on està la bolita, on està la bolita.
Ara que estàvem parlant amb el director Barcelona Activa, això se'n diu emprendre dins la professió,
jo
no?
Jo estava aprenent a punts.
Ah, sí?
Sí, estava aprenent a punts.
Perquè vols dedicar-te al que és...
No, perquè quan tens una empresa...
Ja, potser muntes ara un teatre.
No, bueno, això ja és una altra cosa, però vull dir que quan tens una empresa, quan tens una productora, pues, et baralles més amb els excels a vegades que no pas amb les coses artístiques.
Això és
no?
un rotllo,
Bueno, és un rotllo, però jo crec que també hi ha una part superimportant, no? I els americans ho han ensenyat molt bé, no? De la creativitat en el que fa la gestió, i quan els artistes tenim a dintre la producció, jo crec que hi ha coses que se sumen i que han sortit coses molt interessants, és a dir, aquí, grups mítics com no, la Fura, de Goll de Gom, comedians, han sigut gent que han tingut a les seves estructures la part creativa, i la part creativa estava dintre les estructures, i això és una cosa boníssima.
Seguríssim, entre altres coses, perquè és la creativitat factible, no?
Bueno, perquè està al servei de, no?, al servei d'una idea, i la idea a vegades s'ha d'emmotllar certes coses, no? És com veure els toros des de la barrera, quan saps, estàs davant del públic, però a la vegada saps què hi ha darrere i què es necessita, moltes vegades pot ser molt més... com dir-ho, com pots tenir més cura i pots pensar més amb el públic a vegades, i a vegades també amb els actors, no?
Clar.
Vull dir que et permet les dues, i amb els equips artístics.
Quasi que em fa ràbia fer-te la pregunta, però com vas tocar la professió des de totes les bandes, hi ha una banda que t'agradi més que una altra o no?
Hòstia, doncs et diré que potser en cada època m'ha agradat, potser una mica vaig deixar d'actuar tant perquè vaig tenir el cuc de la direcció i ara tenim una empresa i per mi triomfar seria triomfar amb La Brutal, no? I que els números surtin i que puguem tirar endavant un projecte, i jo crec que hi ha algú en mi que ens anem abdepejant, no? Una mica que no em quedo una mica amb el que ja tenia, sinó que intento, no sé, m'avorreixo i intento fer coses noves.
Doncs aquestes coses classes noves ara les tenim al Liceu i és molt bonic el que esteu fent, la cuina de Rossini. Explica'ns què és això.
Pues això és un encàrrec de la direcció nova del Liceu, del Valentí i del director artístic i del Víctor de Gomà, que ens van dir, mira, volem fer una renovació dels espectacles que es fan pels nens i les nenes, perquè els que tenim doncs, són meravellosos, però ja tenen 20 anys, i que els nens i les nenes tenen una relació diferent amb el que veuen, el que consumeixen i tal. I llavors van haver-hi dues condicions importants. Una, que un dels valors que s'havia de parlar era del menjar saludable, i l'altra, que hi havia d'haver-hi Rossini. I a partir d'aquí ens han deixat llibertat absoluta per fer un espectacle on hi ha una batuta màgica, on hi ha dos germans, una que vol ser cuinera creativa i l'altra que és un forofo de Rossini, on apareix aquesta batuta estrenca, apareixen en un món màgic on hi ha un fantasma de Rossini i on els personatges de Rossini estan perduts i estan avorrits de fer les seves òperes. I de cop i volta hi ha una Cenerentola que diu, hòstia, jo estic una mica farta d'anar sempre a la festa del príncep. I diu, pues igual sí que em ve de gust.
Del fantafest.
Llogar-me un pis amb les meves amigues i que el príncep el donin pel sac. I el Fiorello, que és un secundari del Barber de Sevilla, diu, pues igual sí que a mi em molaria fer de Barber de Sevilla o de fer de Rossina, fer un altre personatge. Uh-huh. Vull dir que hi ha una mica, a nivell de valors, hi ha un replantejament d'aquesta cosa una mica antigota de les òperes, no? que els valors que tracten, sobretot en relació a la dona, són valors bastant, bastant caducs.
I em plantejava si Rossini era... probablement una bona porta d'entrada pels nens a l'òpera.
Sense cap mena de dubte. Perquè te n'adones d'una cosa, i és que la cosa meravellosa, a més, i que teníem claríssim amb l'equip directiu del Liceu i que hem fet amb el nostre equip artístic, amb l'Andújar, amb la escenografia, l'Andreu Gallen, que fa la direcció musical, el Salicru, que fa les llums, és que l'experiència que tu vius com a adult, quan vas a l'òpera, que és una espectacularitat que no veus normalment un teatre pels mitjans, pels recursos que hi ha, que els nens i les nenes també ho fessin. I a la cuina de Rossini, quan hi ha diversos moments que fas... I jo crec que això també és importantíssim, no? per captar públic i per portar una mica al límit els conceptes artístics.
És molt divertit veure un nen o una nena la primera vegada que escolta òpera, perquè clar, és una altra manera d'assistir, en aquest cas, a la música. És molt interessant veure les seves cares, no?
Súper. I també és... Jo crec que hi ha algo que la música també arriba d'una altra manera, i és que, clar, quan la música... Ells no saben que Rossini s'ha de venerar.
Ja. Yeah.
Que és el que ens passa als grans quan anem a l'òpera i diuen, no, això és Rossini.
Clar. Els agrada o no els agrada.
I punt, ja està. I llavors el que hem fet és teixir una història que amb ells els agrada a partir de les àries i dels solos i dels tutis de Rossini. I el que és impressionant és que, de cop i volta, per molta parafernàlia que tu posis, el que realment és espectacular és quan Rossini posa en marxa un tuti i en aquelles veus meravelloses fent aquelles bogeries absolutes i aquests cantants meravellosos fent aquestes coloracions absolutament meravelloses.
Quines ganes d'anar al Liceu.
Tornem a l'abril.
A l'abril, eh?
Sí.
Doncs estarem allà el primer dia. Dèiem, i ara seguirem parlant, però dèiem, David, que efectivament jugàvem en aquesta secció de barrejar coses, no? Coses que passaven sempre amb aquest punt en comú, no? Que és aquests dies del mes de febrer, efectivament, començava el rodatge de l'Amic Amat, però també demà es compliria l'aniversari. Faria 74 anys un senyor... El que jo m'estimava molt, perquè a més havíem coincidit a la cadena SER en el seu moment i havíem tingut grans xerrades, que era Joaquín Luqui. Te'n recordes de Joaquín Luqui?
Mm-hmm.
Tu i jo lo sabíamos. Te'n recordes aquella frase que era absolutament mítica als 40 principals? Va marcar tota una època, Joaquín Luqui. I clar, quan ens hem posat a buscar amb qui podríem comentar-ho, ens hem trobat amb un dels meus mites de ràdio. Saps quan eres petit que escoltava... Ens portem molt poca diferència d'edat, eh?
Sí.
Però era just aquell punt en el que ell ja estava fent ràdio i jo era encara molt... encara no havia començat i l'escoltava. M'ha fet molta gràcia perquè en el guió que hem preparat la seva primera referència no és ni tan sols quan jo l'escoltava, és anterior. És a dir, jo l'escoltava a los musicales de la cadena catalana. Te'n recordes de quan Fernandisco era encara Fernando Martínez?
Sí, sí.
Fernandisco, què tal? Bona tarda.
Com estàs, Toni? Estic escoltant això que dieu i em fa molta gràcia.
No saps la il·lusió.
Ha passat,
És que no saps la il·lusió que em fa escoltar-te.
La il·lusió meva de que tu en tinguis en compte, Toni, i que puguem parlar de que tot anirà bé demà, no? Que és quan compleixes anys Joaquín.
Sí, senyor. Ara recordarem, lògicament, la figura del Joaquín, que era un tio magnífic, o sigui, vagi per endavant, que era un tio absolutament magnífic, bona persona, molt proper, molt fàcil. No sé com el definiries tu, el Joaquín.
Penso que tu has dit adjectius que s'apropen molt a la figura del Joaquín Luqui. Era un gran professional, era bona persona, era un àngel a la terra, era un fabulós company de totes les històries que teníem conjuntament al gran musical de la cadena SER, dels 40 principals, i a més a la televisió. Uh-huh. I era un gust treballar amb ell perquè s'aprenia, perquè tenies la possibilitat de que sempre et recomanés alguna cosa bona per fer. Era increïble. Jo he disfrutat i gaudit molt del Joaquín, i sempre que penso en ell, penso que si estigués aquí em diria aquella frase que em deia cada diumenge quan fèiem el gran musical a les 12 de migdia. Mm-hmm. Em deia sempre: ets el millor speaker americà que treballa a Espanya. No? Això m'ho deia el Joaquín, i per mi era un honor que una persona com ell, que era el tu y yo lo sabíamos, sí. Esto será 3-2-1. Era increïble. Era un tio amb una energia i una llum, Toni, que és molt difícil trobar al món de la ràdio. Un comunicador que era capaç d'agafar els Beatles i agafar Backstreet Boys i juntar les dues freqüències i fer ràdio musical per tots els públics. La sensació és que estàs parlant d'una de les grans veus de la radiodifusió musical espanyola.
Clarament, és per això que avui volíem parlar-lo. A mi, tu no saps, Ferran, la il·lusió, de veritat, que em fa parlar amb tu, perquè jo podria fer-te una entrevista, és d'aquelles poques persones a les que podria fer-te una entrevista sense tenir una sola dada teva, perquè és que ho sé tot. O sigui, me'n recordo l'època de los musicales, després el fitxatge per Ràdio Barcelona, quan em vas anar a fer l'Station Point 9.
Sí, senyor.
Ha plogut una miqueta, sí, sí, d'aquella època?
Ha plogut una miqueta, però, Toni, ha plogut una miqueta, han plogut molts anys, però hi ha una cosa que per mi és un factor comú de tota aquesta història que tu estàs comentant, a més, amb molt respecte, molt de carinyo, igual que el carinyo que jo tinc a tu, perquè tu ets un gran professional de la ràdio que has viscut moltes històries. Quan jo feia l'Station Point 9 a Ràdio Barcelona, uh-huh, això que t'estic dient ara, Toni, m'agradaria que ho fiquessis dintre de l'arxiu històric de la ràdio. Jo no vaig ser fitxat a Ràdio Barcelona per fer l'Station Point 9. Això va sorgir després, uh-huh, perquè a mi el Joan Castelló Rovira em va fitxar per fer un programa de música clàssica a les 10 de la nit.
De veritat?
Sí, senyor.
No tenia ni idea.
Per fer un programa de música clàssica com a discjockey, i em deia, el Joan em deia: Ferran, tu el que has de començar fent al Canal 2 de Ràdio Barcelona és començant a punxar Beethoven, Mozart, Chopin, Cachaturian, El Lago de los Cisnes... Tu has de ficar aquesta música i has de fer el més difícil, encara que et fitxem per fer el més difícil. Uh-huh. Jo vaig estar més d'un any fent un programa de música clàssica que després va esdevindre tot amb la història de la Station Point 9, que es va... Tot això va arribar després. Però, clar, quan et diuen que has de fer un programa de música clàssica, tu dius, tira, traga-me, què m'esteu explicant? Que jo no tinc ni idea de lo que em dieu. No, clar, això dit per una llegenda de la ràdio com és Joan Castelló Rovira, dona la sensació de que m'ho van posar una mica difícil, però vaig aprendre moltíssim. Aquesta és una història que no explico mai, però que va ser així i que per mi és un autèntic plaer. Clar, un tio com jo presentant a les 10 de la nit la quinta de Beethoven,
ja veus,
doncs, que digui, era diferent a tot el que després he fet, que ha sigut un tio que ha fet de la música algo més, no? Que li ha donat a la música un aire diferent, no? Sí, així són les coses, Toni Marín.
Estic impressionat.
Tot anirà bé.
Estic impressionat.
Pel programa, Toni.
Moltíssimes gràcies. Un dia ens hem de veure i hem de parlar. Un dia que vinguis a Barcelona t'has de venir aquí i hem de parlar també de Des de que amanece apetece, que és el nou programa que està, bueno, que està fent de dilluns a divendres de 6 del matí a 11 del migdia, Ràdio 4G. És la nova ràdio, no?
Un moment, Toni Marín, un moment. Com ho saps tot, que jo estic fent Des de que amanece apetece a Ràdio 4G de 6 a 11 del matí? Com saps això, tio?
Per què ho dius?
Perquè no, t'ho dic perquè ho saps tot, tio. Home, és que bueno, coneixes el que jo faig.
És que faltaria més. Quan jo et dic que sóc fan... Quan jo et dic que sóc fan, és que sóc fan, no? És la nova ràdio, sí,
tio,
no, aquesta, Ferran?
M'acabes de deixar meravellat, tio.
Però és la nova ràdio, no, aquesta? No, deia, aquest era el problema a vegades de les xerrades amb WhatsApp, que hi ha aquest petit delay, no?, les converses. Però deia, Ferran, que això forma part de la nova ràdio, no?, en definitiva.
Sí, això és una nova ràdio, és una forma diferent de fer un show de matí perquè la gent s'ho passi bé, intentant fugir sempre que es pugui de la part política i de la pandèmia i tota aquesta història, que penso que la gent l'ha marejat molt i que ja tenim que sortir mica en mica, que la gent es diverteixi. El que els americans diuen, Toni i Marín, that's entertainment, no? Entreteniment, no? Que la gent s'ho passi bé, que disfruti. I m'ha fet molta il·lusió que tu te'n recordis de lo que jo estic fent a Madrid, a Bomb Radio 4G, i que ho diguis amb aquesta propietat que ho has dit.
Bé.
Tot i sabent lo que jo estic fent cada dia a la ràdio, que a mi em fa molta il·lusió que sàpigues també lo que jo estic fent a Madrid. Jo sé que el teu programa funciona molt bé, Toni, i per això t'ho estic dient, perquè jo penso que és molt important que si tu saps de mi, que jo també sàpiga una mica de tu, que jo crec que ets un tio que ha fet molt per la ràdio, Toni.
T'ho agraeixo.
Ens fa molts anys, no?
Per això. Ferran, el que hem de fer un dia és que vinguis per aquí o jo vaig per allà i fem una cosa conjunta, una missió, el que sigui. En qualsevol cas, agrair-te molt que avui hagis estat aquí per parlar de tu i per recordar el gran mestre Joaquín Luqui. Una abraçada molt forta, Ferran.
Mira, una abraçada molt forta i la invitació, perquè quan vinguis a Madrid, que sàpigues que al meu programa tindràs una estoneta per parlar del que vulguis a tota la gent de tota Espanya, i jo presentaré el Toni Marín dient que és un gran director de programes a Barcelona, a Ràdio Estel. Ho faré molt de carinyo, t'ho dic en sèrio, Toni, quan vinguis avisa'm.
I tant.
I et guardarem una estoneta perquè puguis dir el que et doni la gana. I podem parlar de ràdio, podem parlar de la televisió, podem parlar de música. Aquesta és una invitació ferma que jo et faig perquè quan vinguis aquí puguis estar amb mi a la... Et sembla bé?
Ho farem ben aviat, a més a més. Una abraçada molt gran, Ferran, cuida't molt.
Adéu, maco.
Gràcies, guapo. Adéu, bona tarda. Adéu.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperberats.
Te'n recordes aquesta cançó, David?
Sí.
És que demà... És demà, no?
És que ho patava
molt. Demà, què dius?
Que la trinco patava molt, no?
Molt, eh? Molt. I aquesta és la cançó que va sorgir després del 23F.
Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guinza, va la cosa adelantada i un catxon dels i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder.
Te'n recordes el 23F?
Sí.
Com el vas viure, tot?
Hòstia, jo me'n recordo de casa, me'n recordo d'obrir un cava després de tot. Sí, recordo...
Quin susto, eh?
Sí.
La gent es va espantar moltíssim, lògicament, aquelles imatges.
Sí.
Quieto todo el mundo.
Sí.
Miquel Àngel Pasqual, com estàs, Miquel Àngel?
Hola, molt bé.
Oi, quina alegria escoltar la teva veu. Feia temps que no escoltàvem aquest senyor de la trinca. Veritat que tantes alegries ens ha donat, no? Com a la vida?
Sí, en aquest cas no era gaire d'alegria, l'assumpte.
No, gens ni mica.
No fotre l'hora de berenar, és que no hi ha dret, home.
No hi ha dret. Bé, afortunadament la cosa va acabar com va acabar, no?
Sí, bé, diuen que bé, tampoc està tan clar.
Ja, escolta'm, sí, el que sí va ser una gran alegria va ser els resultats d'aquest disc, que realment va ser tot un exitàs de vendes, no?
Sí. Diu, és un disc oportunista, perdoni, jo el trobo molt oportú.
Per la trinca seguríssim, eh? Per la trinca seguríssim.
Un disc i a raça, vull dir, potser sí que l'havies de fer.
I tant.
És per no discutir, saps?
Com recordes tot aquell moment, Miquel Àngel?
Estàvem... Mira, el que passa, aquesta cançó ens va venir una mica sobrevinguda perquè ja feia dies que s'estava parlant molt de Soroll de Sabres. Ja sabeu que els quartels estaven inquiets, hi va haver les dues intentones d'aquell comandant de la policia armada, hi va haver tota una sèrie de coses, i ja es veia venir que un dia o altre allò faria com a les Palmes, saps? I mira, i ho va fer. Estàvem a Can Toni, que estàvem mirant de fer una cosa per alertar la gent del perill aquest, no?
Sí.
I resulta que en Joan Ramon, el germà en Josep Maria,
sí,
va trucar... I diu, ei, nois, alguna cosa passa que a la Generalitat estan tancant les portes. Carai, això de que els estaments oficials tanquin les portes, tots els que tenen guàrdia, vol dir que cerrarà puertas, bajarà barreres i defenderà su puesto con fuego y bayonetas per perder la vida.
Jo,
o sigui, són coses que fan por.
És veritat. Miquel Àngel, saps què estic pensant? Hauries de venir un dia, tu també, no? Vine un dia, i en parlem, amb calma, i recordem, i ens has donat tantes alegries, tu i la gent de La Trenca, en definitiva, no? Que parlar de La Trenca, parlar de tu, sempre és una gran notícia. Escolta'm, ens ho agafem, eh? Allò com a objectiu, que vinguis el més aviat possible al programa, et sembla?
Sí. Quan arribi el bon temps.
Vinga, però ja ha arribat el bon temps, no?
No, però encara no, que aquest fi de setmana encara nevarà.
Gràcies, Miquel Àngel, una abraçada.
De res, home, igualment.
Gràcies, bona tarda.
De ben aviat.
Vinga, adéu, bona tarda. El que és al·lucinant, David, és que del 23F han passat 41 anys. Això et mereix, a vegades, una mica, quan te n'adones que ja ha passat molt de temps de les coses?
Sí, sí, sí. Clar, fem 50 anys, jo n'he fet 50 aquest any, és com et cauen a sobre, no? Jo ja feia un any i mig que deia que en tenia 50.
Ah, sí?
Sí, per anar-m'hi acostumant.
Per fer-te la
sí,
idea.
Sí, sí, per fer-te la idea.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Bé, ha passat molt de temps de tot, no?
Sí, sí, però ja és el
però
bo,
també és veritat que efectivament...
El que és així és que, no, que passin coses, molt millor que si passen coses que no, com deia el Miquel Àngel, que no ens facin per al berenar, vull dir que ens deixin berenar en pau i que ens deixin esmorzar en pau i que ens deixin fer les coses en pau per poder viure i per poder estar aquí com s'ha d'estar.
Estàvem parlant d'aquesta obra que veurem al Liceu. M'has dit a partir d'abril?
L'abril. Hem estat ara un cap de setmana, s'han fet moltes escolars també i a l'abril es torna a fer escolars i es torna a fer funcions pel gran públic.
La vida del productor segurament no el deixa viure només amb un projecte, no?
No, a més, aquesta ha sigut una producció totalment del Liceu, eh? No, no, nosaltres a La Brutal estem intentant moure coses perquè és l'única manera de que la cosa pugui funcionar, perquè hi ha com una llegenda, no?, que és que de cada set, un és un èxit, no? Ja. Llavors, un ha d'anar trobant a veure si aconsegueix arribar a aquesta setena que t'ha de permetre arribar a la següent setena, no?
Però la sensació, d'alguna manera, David, de veritat que no és peloteo, però és que el segell de David Salvas... diu molt, no? Vull dir, és un segell de qualitat, no?
Uf, de qualitat ho és, però ho intentem ser-ho, vull dir, a La Brutal intentem ser-ho amb el que fem. No sempre la qualitat vol dir que donen resultats econòmics, això ja ho sabem tots, i amb el món del teatre és un món que la Covid l'ha agafat fort, veníem d'un 21% de fa anys que també li va agafar molt fort. Bueno, jo crec que el teatre és un espai, no?, de cultura així com altres, com la música, potser com els llibres han tingut una certa, no?, una certa pujada amunt. Les arts escèniques estan en un lloc una mica perillós des de fa un temps.
En qualsevol cas, és veritat que tothom que ve del món del teatre últimament ve com molt content, en el sentit en el que sembla que s'ha produït efectivament una reconciliació amb el públic. La gent té ganes d'anar a veure coses, de consumir teatre...
Doncs si en tenen ganes, que hi vagin més. Ja. Perquè sí, sovint som una mica els germans petits, no? Els americans sempre estan molt contents, però és que als americans els hi van molt sovint les coses bé. I llavors, quan van a aquells programes i fan, sí, tot és meravellós, però aquí no és així. Vull dir que jo entenc que hi hagi un punt que haguem de dir sí, tot està molt bé, però no és així. Tota l'estona, ni molt menys, ni per totes les sales. Vull dir que a vegades diem, ostres, les ocupacions, el teatre està ple... El teatre té una ocupació mitjana d'un 50% i poc. Això vol dir que hi ha gent que està al 90%, però també hi ha gent que està a un 20% o un 12%, no? Vull dir que el teixit és el teixit i el teixit són moltes famílies que viuen d'això, és molta gent que viu d'això i molta gent que posa en marxa projectes que a vegades van bé i moltes altres no van tan bé.
David, m'agrada molt aquesta secció perquè em permet retrobar-me amb gent que feia temps que no veia, com ara és el teu cas. M'agrada molt veure que estàs ficat amb tanta cosa. M'has de passar la teva crema hidratant de manera immediata.
Te la passaré, sí.
Ho porten molt bé, aquest senyor, l'edat. Ho portes molt bé, de debò. David, gràcies, de veritat, un plaer retrobar-te.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Senyores, senyors, 30 segons, arribem a les 5 de la tarda. Significa que ens aturem un moment i quan tornem de les 5... Rebrem l'Antoni Bolinches i l'Aixa Miró amb un altre punt molt important al damunt la taula, que és l'Escola de Mares i Pares, que ens darem també en pocs minuts amb en Xavi Xalé. Tot això per compartir l'última hora del nostre dilluns aquí al Tot Anirà Bé. Tornem en uns minuts. Fins ara.